A veure, d'entrada, tenim a sobre la taula una ampolla de Don Simón i un llibre ben parit de Martí Gironell i un altre de l'Ostrell. Jo crec que podem parlar...
Quina entrada tan dolenta.
Està bé.
No, aviam, en Ricard, que té llibre, ja... Vaja, ja ens l'imaginem aquí, té llibre, i això és el berenar literari del Cucut. També hi ha vins, però jo, tu, Xuriguera, bueno, tu ja sé que fas vins, sí. però d'entrada, explica'ns una mica per què fas vins i de quan ve això.
Ostres, jo estic en el celler Mas Patiràs de Fonteta, al Baix Empordà. Fot 5 anys que estem fent vins ja des del Montgrí, que vam plantar vinya al Montgrí, i ara ens hem unit al Montgrí amb Mas Patiràs i hem tret, aquesta anyada és la primera anyada que traiem, o sigui, la collita del 2017, traiem 5 vins diferents, i jo estic al capdavant de tot això, i d'on me ve? Me ve de dins, d'on vols que em vingui? Me ve de les meves entranyes, me ve de... Hòstia, poca t'ha de venir del lloc, t'ha de venir... Ho sento, però ja està.
No, però això, vull dir, això de fer vi, al final, sí. Jo què sé, una mica de coneixement de la terra i del terreny l'has de tenir.
Evidentment, i en tinc molt, però el que vull dir és que, ostres, com me vaig dedicar al teatre, tampoc no me venia de ningú... No teníem pas una tradició familiar de teatre.
No hi havia tradició de fer teatre a casa.
No, i tu, no sé, a casa teva eren periodistes tots?
No, a casa meva teníem granges de pollastres, ja t'ho diré. La meva mare cantava, jo sí.
La meva mare era una peixatera, jo vaig fotre 10 anys de peixater, i la meva mare 40, i el meu germà també era peixater. I mira, no m'he... Saps? No m'hi he dedicat al peix, tot i que en sé molt també de peix.
De totes maneres, em fa l'efecte que tu fas més bons vins que jo, bon periodisme, també t'he de dir.
Què dius?
Sí, home, cony.
Home, si m'entrevistes a mi, ja es nota que fas bon periodisme.
Home, i tant. A més, t'he perseguit molt.
M'has perseguit molt i, a més a més, col·laboro en aquests collons de, com es diu aquesta ràdio, Ràdio Capital. A més, hi col·laboro, de gratis. Vull dir que... I a més tenim l'Ostrell aquí al costat.
Que
mai no un vídeo, està seguint 42 persones ara, 44.
44. Que a més mai no es deixes entrevistar per ningú. L'hem perdut dos.
Ja, escolta, Ostrell, és veritat. Sí. Per què no et deixes entrevistar mai per ningú?
No,
això és mentida.
Tens fama de malcarat.
Això és curiós, sí.
No és veritat, m'entrevista tothom sempre, tot arreu.
No, Ostrell, no diguis això.
No és pas veritat.
Tu entrevistes a tothom.
Això és veritat.
Això d'ara, perquè
m'agrada més preguntar...
Ara has vingut perquè tens llibre.
Sí, sense tu.
Que ja en parlarem també, eh? Poc o molt, sí. però...
Bueno, en aquest llibre es diu el títol, es diu que és de Ricard Ostrell i poca cosa més es pot dir.
Sí,
bueno, una foto, van posar una foto gran al costat,
una foto,
al darrere, vaja.
I escolta, un conegut presentador de ràdio decideix abandonar la feina i la vida a Barcelona per marxar sol a París. Has explicat la història de l'Antoni Bassas o què?
No, però el Bassas no va marxar a París, no?
No,
és alt com la Torre Eiffel, però no. Bon dia, són les 8. El trànsit, Laia Claret.
Sí. Antoni Bassas,
TV3. Catalunya Ràdio.
Són les 8.
Bon dia, són les 8.
Falta, Martí, espera un moment, podem posar una mica de reverb?
Sí.
Perquè és que si fem de Bassas hem de posar reverb.
Per què? Perquè és com d'església, vols dir?
Clar, no, home, és Déu Nostre Senyor.
Això sí.
Clar.
És el referent, és veritat.
Tenim reverb o no? No, però és que tenim el tècnic de l'equip atlètic.
Pels espectadors de Twitter, que són 53, que no entenen això del reverb.
Clar, exacte. No ho sé, bueno, és igual, ja arribarà la reverb. Clar, com que té un cert retard, ja va venint.
Sí, sí, sí.
Així podem invertir la càmera, també, veus?
Invertim la càmera.
Ostrell, has tastat el vi o no?
He tastat el vi, m'ha agradat molt, de fet...
Fes això que fan els sommeliers, com fan tastos de les notes i els colors.
Em nego que facis això amb el meu vi.
Per què?
A més, l'Ostrell no ha tastat només aquest vi, sinó que l'Ostrell ha seguit des dels començaments dels començaments. Quan jo he començat a fotre vi, ell ja tastava. Ja tastava les meves...
És més, he tastat vi que no es podia veure.
Que no es podia vendre, vol dir.
No, veure.
No, que no he vengut.
O sigui, la primera ampolla que vas arribar a fer, de les primeres ampolles he tastat, que era, saps, com la femta de vaca, però beguda.
L'olor
era la mateixa,
però estava bé.
Sí, sí.
I fa un vi extraordinari, sí, sí.
Home, el primer que vas fer, no sé com era, aquest és molt bo, Sirà i Lledoner.
Aquest és Sirà i Lledoner, hòstia.
No, bueno, ja pots de llegir,
eh? Val. Sí, pensava, dic, collons, quin cop de nas que té aquest puta.
No, collons, ja ho havia vist abans, passa que ho he ratificat, i deixa'm mirar-ho.
Ostres, ara he flipat.
No, no, home, sí, va, és que jo soc molt bo amb els vins, collonut. Ricard, quin Digue'm. Punt hi ha d'autobiogràfic en aquest llibre?
És una bona pregunta.
No, no, és bona, és la pregunta.
No, i no els ha de fer ningú, més a més.
No,
segur que no.
No és un llibre en el qual explico la història d'un periodista que es dedica a la ràdio durant molts anys i que se l'estima molt, per tant, això s'assembla a la meva vida, però que té més anys que jo i que decideix deixar la ràdio, i això no s'assembla tant a la meva vida d'ara. Per tant, parteix de mi en moltes coses, però s'allunya molt en el moment que explico aquesta història.
I per què París?
Perquè tota la vida jo he volgut anar a París, deixar-ho tot i anar a la Sorbona a París a estudiar filosofia. Llavors,
ostres, igual que jo.
Sí?
Jo estava a l'Autònoma de Barcelona.
El mateix.
Estudiant filosofia. Em vaig enamorar d'una dona que estudiava filosofia i se'n anava a fer un Erasmus a París, a la Sorbona. I jo al darrere. Només que sense l'Erasmus.
És mentida, tot això.
No. Els collons d'en Bamba. A la meva vida no hi ha res de mentida, això és veritat.
Doncs,
i al revés. I tu vas
somiar... Potser era la dona.
No, era 2 anys més gran que jo i tu ets bastant més petit que jo.
Bueno, això guanyaria amb interès pel llibre.
Hòstia, foli. No ho sabia, això.
Sí.
Mira que conec i això no ho sabia.
Pues tota la vida.
Has volgut anar a estudiar filosofia a la Sorbona?
Deixar-ho tot i anar a estudiar a la Sorbona, sí, filosofia.
Perdona, Ostrell, però tu, quan has dit ho deixo tot, ha sigut per ser carter de Breda.
Això després. Carter és la jubilació, és quan ja passi, falti...
Perdona, ho deixo tot i vull ser alcalde de Sabadell.
També, això serà abans.
No, això no t'hi fiquis ja amb això.
Sí, sí. Alcalde,
no,
sí.
No val la pena ja avui en dia.
Vols ser-ho?
Vull ser alcalde de Sabadell i carter de Breda.
No, el carter de Breda sí. Jo quan sigui gran, però em vull posar allà a la rotonda del bar Collapals i jo vull ser el que aixequi la barrera, sempre ho he dit. Però alcalde de Sabadell, avui en dia els polítics, si no poden fotre la mà a la caixa, ja no val la pena.
Però també està per canviar això.
No, home, no, però aniràs a fer alcalde...
Mira, l'altre dia una senyora em va parar pel carrer...
Masses grups polítics...
Una senyora em va parar pel carrer i em va, molt seriós, i em va dir, escolti, quan siguis alcalde, canviem el carrer d'on visc, que ja l'asfalt no està bé.
Veus?
Però m'ho va dir com renyant-me.
Però ja no es pot fer això.
I una pregunta, perdó, sí. Marxant de l'Empordà per centrar-nos en el Vallès. Seràs línia Ferrer o línia Bustos?
No, Bustos segur que no.
Val.
Ferrer, recuperarem l'esperit de Ferrer.
Recuperarem l'esperit de Ferrer.
De
Val, i encara una altra cosa. Quan has dit Bustos no...
Sí, gràcies.
Com està la teva polèmica amb aquest... alcalde, exalcalde de Sabadell?
Bueno, és una persona que s'ha demostrat que va ser corrupta, no? I es demostrarà més, i està pel carrer tan tranquil. Vull dir que la meva relació no existeix perquè no me'l trobo pel carrer, però perquè no viu a Sabadell ja.
Home, si vols venir aquí l'estiu que fan això del Wet Summer,
ve aquí?
Cada any és.
Yes.
I què tal?
Bueno, no ho sé, no tinc el plaer, però sempre va...
Jo sí que tinc el plaer.
Vestit de lli de color blanc,
sí.
Amb barques, i passejant pel Wet Summer. Vull dir que si mai t'interessa...
Va bé saber-ho. Ja, si de cas ja...
Escolta, i per què carter de Breda?
Perquè de petit sempre anava a repartir cartes amb la Montse, que era la carter de Breda, l'acompanyava, i la Montse feia una cosa que m'agradava molt, que és que de cop i volta connectava dos veïns que no estaven al mateix carrer, però un li donava uns ous i li deia porta-li al Miquel. I llavors, això és molt bonic.
Això és ben perill.
I llavors, ella sabia totes les històries de tot el poble de Breda. I a mi m'agradava molt tot el que aconseguia la Montse. Jo volia ser com la Montse. Arribar a conèixer tant com la Montse.
Saps que em mola molt dels carters d'abans? Sí.
Ara s'estan tornant a guanyar la vida, correus.
L'estampeta de
el
Nadal.
El segell del rei s'està venent molt ara, per enviar cartes postals.
Per enviar cartes
a presons,
postals.
És la diferència.
Anava a dir.
Sí.
Però serà l'única manera que un Borbó entrarà a la presó, de totes maneres.
Correus està salvant, diguem-ne.
Sí.
Sí.
No sé què dir.
No, però dic, escolta, és la cosa més aproximada que veureu d'un Borbó entrant a la presó, a través dels segells que van a les cartes d'Estremera.
Sí. Ben vist.
Clar, deia els...
Ep!
Què ha passat?
Ui, la caixa de solidaritat, boig. Dic, dels carters, m'agradaven molt les estampetes de Nadal. Aquelles que regalaven pel carrer, bueno, tu poder, no ho has vist, però saps allò? Sí. Con alegría y con esmero le felicito el carter, li donaves la voluntat.
Això és bonic.
A més, molava perquè hi havia el carter, després passava el del basurero, que la rima era la mateixa, després passava el no sé quin altre, i eren totes la mateixa rima. El carter, el basurero i altres oficis i arts que s'acaben amb vero.
En 40 té una edat.
Sí.
40, mira, fets del setembre, ni més ni menys.
Va, és poc així.
L'any que ve et diràs 41.
Jo estic cascat... No me l'han fet mai.
No, no, home, mai.
No te la poden haver fet mai, perquè si no. És aquest any que en fas 40... Clar.
I tu si fas vins amb determinada varietat, podries fer uns vins de Monestrell?
És que jo no em dic vin.
Va, voleu parlar del llibre,
sí,
ja?
No, o, sí, sí.
No sé, explica'ns
no, el llibre. No,
el llibre.
El Soligas se l'ha llegit.
Me'l vaig llegir abans que es publiqués, és veritat. Sí, 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 me'l va enviar i em va dir...
I vaig fer un retoc, si vaig fer cas.
Què en penses? I dic, ostres, t'ho dic sincerament. I li vaig enviar un mail i després em va trucar i després ell va fer... i ha tret això.
I li vaig fer cas. Sí, és, bé, és una... És un, sí, m'he passat molt bé fent aquest llibre i ara m'ha despertat curiositat per seguir escrivint i en això estic.
Molt bé. Escolta, i aquest vi, si ara volguéssim, el que estem tastant per la gent que ens escolti...
Però que vas d'un tema a l'altre que...
No, home, vaig repartint una mica. Blau de Tramuntana.
Blau de Tramuntana és un vi de criança de Mas Patiràs, és un vi fet de, aquí de la Garnatxa en diem Lledoner, de la varietat Garnatxa en diem Lledoner, Sirà i una mica de Carinyena.
Perdona, tenim comentari,
Digue'm.
Que bons són els de Capital Empordà.
Home, i tant. Però, i això que no ens escolta, no, no, si no escoltés, ja veries. Dic, si jo el vull comprar, aquest vi, on te'l trobem? I què costa?
A la botiga. Aquest vi, no, a les botigues especialitzades. És un temps d'anar a comprar els vins.
Sí, home, però hi ha alguna concreta? Vull dir, si me'n vaig, jo què sé,
al carrer d'Ullà, d'aquí a Torroella de Montgrí, el trobaràs. A Palafrugell el trobaràs, jo què sé, a Can Grau el trobaràs.
Can Grau, eh?
Bueno, doncs, digue'm un altre guasto.
No, què sé, jo.
A Figueres el trobaràs.
Jo els compro al celler.
Vine al celler, vine a Fonteta.
Jo vaig als cellers a comprar els vins.
Perfectament, te'l vendrem. Vine a Fonteta, als Jardins de l'Empordà, celler Mas Patiràs, Jardins de l'Empordà, i allà, si no hi sóc jo, hi haurà en Francesc, o si no hi haurà el meu germà, i et vendrà el vi.
A tu no et pregunto on es pot comprar el llibre, perquè és evident.
A les llibreries. Segona edició.
La Teresa Calabús, d'aquí el Cucut, diu... Sí. Jo a vegades parlo amb ella i li escolta, internet, Amazon i la mare que ho va parir, diu, Amazon mai tindrà un algoritme tan bo com les recomanacions que faig jo, per tant, no pateixo gens. Tu què penses de tota aquesta revolució digital que tot ho envolta i que sembla que està acaparant mitjans, cultura i tots els àmbits?
Aviam.
Tu ets un home de ràdio enamorat de la ràdio.
Sí, clar, jo... Crec que està molt bé que les coses avancin i que la tecnologia, per tant, avanci, però el problema de tot aquest món de la tecnologia el que fa és que ens estem acostumant a uns hàbits, unes velocitats, que fa que ens perdem en molts detalls de moltes coses. I, per exemple, un ofici com el periodisme s'està veient atacat per tot això, per aquesta voràgina informativa, per aquesta sobreinformació, infoxicació, que es diu.
Com es diu?
Infoxicació.
Hòstia, això no ho sabia.
Un empatxo de notícies.
Sí, i aleshores, clar, costa molt trobar informació i informar-se. I aleshores aquest excés i aquesta saturació fa que no existeixi ja el... Costi trobar bon periodisme perquè és el periodisme de l'accés, de l'abundància, del que no tria res, del que tot és bo, i per tant és un fast food.
Amb una conversa que tenia amb amics, parlaven... al voltant del 8 de març, em deia, no, és que sembla que una amiga meva, de fet, em deia, és que sembla que el feminisme s'estigui articulant en un discurs que sigui contra el gènere masculí. I li deia, i no entenc per què, perquè mira que tenim arguments i maneres de defensar les coses. Jo li deia, jo crec que no és el feminisme, sinó que és tot, ara avui en dia, qualsevol reivindicació davant la manca d'espais de debat amb més profunditat, acabem tots amb la filosofia Twitter. Dins i fora de Twitter, vull dir, amb titular de trasgruixut, com que no tenim espais per reflexionar, el que fem és apuntalar-nos en arguments contra no sé què.
Fixa't, Twitter era una cosa molt, molt, molt interessant, que era, intentem explicar una cosa amb pocs caràcters, és a dir, com expliquem el que està passant ara aquí a la Cucut amb una frase. Això és molt interessant perquè és la síntesi, és la capacitat que tenim per resumir, per treure la cosa més essencial de la cosa, periodisme. Però clar, s'ha convertit en que fem 33 caràcters d'una frase, llavors no sabem quina és la més important, el primer tuit, el segon, el tercer, i que a més no només faig jo un tuit, sinó que el fa tothom que està aquí, per tant tothom és capaç de dir què està bé i què no, i aleshores això és un batibull que no ens aporta res, i en això estem, en aquesta confusió constant.
Escolta, i tu diumenge que et vas posar allò al capdavant de l'antena de Catalunya Ràdio per explicar tot el que passava al voltant de la detenció del president Puigdemont,
sí.
Quan tu sents els líders polítics del PP o de Ciutadans que carreguen contra els mitjans públics per la cobertura informativa que en termes d'hores i del que estan explicant és exactament la mateixa que fan altres mitjans com la Sexta o Televisió Espanyola, però ells carreguen contra els mitjans públics d'aquí, quina cara se't queda?
Fan política, i TV3 és una televisió, sobretot TV3 perquè Catalunya Ràdio no ho ataquen tant, en el qual els hi va bé pel discurs polític que fan, i per tant és, entra dins un debat polític que els professionals hem de defensar sense matís, és a dir, ho utilitzen per tancar TV3 o perquè TV3 sigui com ells volen que sigui, i TV3 no és de ningú, TV3 és de tothom. Per exemple, jo tenia Jordi Canyes aquell dia en el programa i quan va sortir el tuit del Girauta que deia que TV3 estava manipulant, li vaig preguntar, digue, escolti'm, què estem fent nosaltres aquí? I Jordi Canyes va dir informant, i aquesta setmana he parlat amb ell i em va tornar a felicitar per la gran feina que havíem fet informativa. Per tant,
clar, però això no serveix, si ho fan en privat no serveix.
No serveix, Jordi Canyes és una persona propera a Ciutadans, no, no ho va fer en privat, ho va fer en públic, ho va dir a l'antena, però no és del partit, per tant no fa política,
ja, home, però no és del
diu el que pensa perquè té una ideologia propera a Ciutadans. Ciutadans, Partit Popular i fins i tot el PSOE, sí, el Partit Socialista, fa un ús polític, i el missatge que dona quan critica TV3 és perquè interessa qüestionar el paper que té TV3, que em sembla un debat molt interessant, perquè és un debat que ja es fa al Parlament de Catalunya, que cada mes es fa un control parlamentari sobre la qualitat dels seus continguts, per tant ja hi ha un mecanisme de control públic de TV3. Jo sóc molt crític amb TV3, jo faria les coses molt diferents, però ara no va d'això, ara va de defensa dels professionals, del mitjà i d'una eina que ens ajuda molt a definir-nos com el que som, un país.
Pateixes?
No.
Que pugui passar amb la tele,
no.
Amb la ràdio?
No.
Jo tampoc.
No sé. Tu tampoc.
No, jo tampoc. Jo tampoc. M'agrada molt tot el que diu en l'Ostrell en aquest sentit, i en aquest, perquè és dur, perquè és clar i perquè no s'amaga sota la cosa catalaneta.
Yeah.
I això m'agrada molt.
No hauria de ser incompatible, no?, criticar TV3.
Evidentment.
O... No, jo crec que ara no es pot criticar TV3, perquè ara és un moment de defensa.
Exacte. I això és el que m'agrada. És un moment de defensa d'un mitjà i d'uns professionals. Sobretot d'uns professionals, perquè el mitjà no és res sense aquests professionals.
Clar.
Sí. I amb això estem d'acord. I no n'hem parlat gaire,
no.
Però amb això coincidim molt. No n'hem parlat gaire perquè tampoc és el cas de que jo hagi de parlar d'aquestes coses.
Ni jo tampoc.
Però...
Home, jo crec que tots dos hi sou part implicada. Tu perquè hi feies algun programa i suposo que en algun moment voldràs fer-ne algun altre.
Sí, però per exemple en el cas de la ficció sí que és veritat que TV3 ha sigut durant molts anys
una fàbrica,
de talent i d'exportació també. Merlí, sí. Jo vaig estar a Uruguai fa poc, a Montevideo, i la gent em parava i em parlava en català. I jo pensava, dic, però aquesta gent era gent adolescent, joves,
sí.
Guapos,
sempre
i guapes, vull dir, el meu públic, vaja.
Sí.
I la mare que el va parir.
I venien...
Bueno, per compensar.
I em parlaven en català. Compensar. Jo deia, però com és que sabeu català? I em deien, perquè veiem Merlí. I a Uruguai fan una cosa que hauríem de fer també aquí, que és que no doblen, sinó que subtitulen, i per tant hi ha gent que se li queden expressions catalanes. Per tant, el que ha aconseguit Merlí amb Netflix, que ha arribat a tot arreu, ostres, és un èxit també per TV3 i pel model de televisió que ha fet TV3 durant molts anys, i ha apostat per la ficció i ha fet aquesta fàbrica que deia el Soriguera. Per tant, això també ho hem de tenir present, que hem creat formes de fer que el món funcionen.
Indústria. Artesanal,
que
a la mida que vulguem, però indústria.
Però és compatible tenir... Estem entrant en un debat que no sé si ens toca i no sé si toca fer-lo aquí i a nosaltres i en aquest mitjà, però és compatible tenir una organització empresarial amb una massa laboral tan bèstia com la Corpo, que té, no sé si són 2.700 i pico treballadors, és compatible això amb que faci el mateix temps de motor de la indústria audiovisual privada?
No ho sé.
Que en el fons és un dels pilars. En els estatuts de la Corpo hi diu ha de ser un motor de la indústria audiovisual,
sí.
No diu ha de ser un motor de generació d'ocupació.
No, jo ja t'he dit que sóc molt crític en TV3 i on sóc crític és en això.
Tens raó. No, aquest és un dels...
Però,
és un dels problemes, és un dels mals. Sí.
I a mi, per mi hi ha un drama molt més evident, que és que cada any surten de la Facultat de Periodisme i de Comunicació moltíssims estudiants que no tenen cap oportunitat, ni un de sol, per poder-se formar o treballar a la televisió pública del seu país. Això és un drama nacional. Vull dir, perquè són gent que hem invertit diners i que l'única
sortida... O a la ràdio pública.
O a la ràdio, sí. I que l'única sortida és marxar a l'estranger o dedicar-se a una altra cosa. Això és un drama. I això no s'ho pot permetre cap televisió pública ni cap ràdio pública, perquè el que ha de fer és fomentar que la gent que potenciï que paga una carrera, perquè el paguem entre tots aquesta carrera d'aquesta persona, doncs tingui oportunitats.
Hòstia, faré una cosa molt lletja, que és la de comparar amb Alemanya. Acaba d'arribar una amiga de meva, que viu a Alemanya, l'Àngels, acaba d'arribar, és veïna meva, però ahir ens vam trobar aquí, a Torroella, arriba sempre bé per les festes i tal, i ella viu allà, i diu, ostres, torno't a treballar com a actora, com a actriu, torno't a treballar a Alemanya en un teatre privat. Som 300 treballadors. Dic, què dius? En un teatre privat. Diu, sí, sí, és que el Teatre Nacional allà, no sé, potser són 1.600 treballadors. El que dèiem abans de TV3, si ha de ser un lloc d'ocupar gent, una fàbrica d'ocupar gent o una fàbrica de talent, no. Les dues coses. Si funciona el país, funcionaran també els mitjans i funcionaran també aquestes fàbriques, tant de fabricar talent o d'elaborar o d'ensenyar el talent o de potenciar aquest talent, com de professionals perquè hi treballen allà dins.
Estava pensant en algun exemple de teatre privat que aquí a Catalunya tingués una plantilla. L'últim exemple crec que era el Teatre Romea, que l'any 2008 va dissoldre la companyia Romea que tenia, que per descomptat no eren 300, la companyia Romea crec que eren 15 o 16 persones, que tot i així, déu-n'hi-do per ser un teatre privat.
Ella està en un teatre privat de 300 persones, comptant
oficina, els màquines, administració,
comptabilitat i actrius i actors, eh? Cuidado.
I això que diu lliga molt també amb la manera de, o sigui, els joves, nosaltres, almenys la meva experiència,
nosaltres.
Sempre m'he relacionat més bé i m'he entès més bé professionalment amb gent que m'hi portava més de 30 anys que no amb gent que m'hi portava 10. És a dir, dels grans els joves aprenen i dels joves aprenem dels grans. I han de ser també la classe intermitja aquesta, però que no és incompatible una forma amb l'altra, sinó que ha de ser una cosa que es vehicula, que es retroalimenta i que una cosa porta a l'altra. I que la gent que té experiència l'ha de traspassar a la gent jove i la gent jove ha de traspassar les ganes i l'energia a la gent gran. I això és el model d'èxit, és a dir, l'experiència més la joventut i les ganes de fer coses. És que és un... no sé, és que és... això és un decalaix.
Escolta, jo no sóc molt de fer la pilota a la gent, però jo et felicito per la iniciativa. El segon programa, a més una cosa que no es diu gaire, el segon programa de ràdio més escoltat d'aquest país és el que presenta aquest senyor.
Gràcies.
I el fa només dos dies a la setmana.
No, sí,
he dit aquest senyor, no aquest, així en genèric.
Sí, sí, és bestial.
Crec que és una cosa que val la pena recordar-la perquè
s'acabarà aviat, perquè el PSC canviarà les notes.
És igual, no? Pel que sigui, jo crec que fas un exemple de dignitat radiofònica i a més em sembla que el teu proselitisme cap al mitjà ràdio en temps de multimèdia, de digital i de tanta collonada diversa, tu demostres que vídeo doesn't kill the radio star.
No.
Així que, Ostrell, gràcies per venir.
A tu.
Gràcies, Ostrell, també.
No, a vosaltres, per
convidar-me.
I a tu, jo també t'he de professar certa admiració personal.
Això servia.
Perquè... Això què?
Aquest vídeo blau de tramuntana està afectant.
Digue'm, 40, digue'm.
No, però jo, vull dir, a mi em costa molt riure. A mi em costa molt que em facin riure, moltíssim.
Yeah.
I jo reconec que cada vegada que surts amb el teu soci, amb en Faixedes, em fa molt de riure. I em sembla que com a... Vaja, els actors sempre ho dieu, és més complicat fer riure que plorar.
Sí, a mi també.
I costa molt més. I en un moment com l'actual està bé que hi hagi gent que ens faci riure, i si a sobre foteu vins com aquests, encara millor.
Gràcies.
Gràcies per venir.
A vosaltres.
A cagar la via.